Ahir es va desfermar la tempesta, una altra, contra el procés. A última hora de la tarda vam saber que la Guàrdia Civil es va presentar a l'empresa de hosting que allotjava el web del referèndum per tal que es despubliqués. Però és que al matí el fiscal general de l'Estado va imputar més de 700 alcaldes que donen suport al referèndum. Els citarà a declarar i ordena que els Mossos els detinguin si es neguen a declarar voluntàriament. La CUP ja ha dit que cap dels seus alcaldes anirà a declarar voluntàriament i per veu de la seva presidenta, l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, ha dit que sí, que aniran a declarar. En aquest moment de la partida, qui faci el primer pas en fals perdrà i l'Estat, desbocat com està, té molts números per perdre la partida de, com a mínim de la imatge democràtica. I és en aquest sentit que estic plenament convençut que els alcaldes haurien de negar-se en massa a acatar la fiscalia. Cal no oblidar que només el fet de donar suport i obrir col·legis o centres de votació ja és un desacatament al que diu la injustícia espanyola. Per tant, ara que tenim l'oportunitat de mostrar al món la imatge de més de tres quartes parts dels alcaldes del país detinguts per la policia, cal no desaprofitar-la. Segur que més d'un alcalde o funcionari deu estar acollonit, però també és un fet que lluitar contra centenars o algun miler d'alcaldes o funcionaris escollits democràticament o amb una plaça pública no pot conduir a cap altre lloc que no sigui a la derrota de qui ho fa. I per cert, a tot això, l'alcaldessa de Barcelona segueix sense estar investigada per la Fiscalia per aquest assumpte. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I també en Martí Seguer, que ens porta com cada dia la previsió del temps. Martí.
Bon dia, Miquel. Avui una jornada marcada per la nuvolositat que anirà intensificant-se a mesura que passin les hores i que de moment no deixarà ruixats, només 4 gotes. A la tarda bufarà vent de nord que farà alterar la mar i és per això que el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per onades que poden superar els 2,5 metres. Demà divendres, ruixats que s'activaran ja des de bon matí i baixada notable de les temperatures. Ens haurem d'abrigar.
Gràcies, Martí. Seguirem de prop aquesta previsió del temps, aquesta evolució i aquesta baixada dràstica de les temperatures. De moment són les 8 i 3, anem per feina. I per feina significa obrir el programa, com sempre, amb els titulars de la jornada. Titulars que repassem amb en Toni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Els alcaldes amenaçats per la Fiscalia. El fiscal general de l'Estat ha ordenat investigar els 712 alcaldes que han donat suport al referèndum. Al Baix Empordà tots han anunciat que cediran locals per la consulta. L'alcalde de Verges ja ha avançat que no es presentarà si la Fiscalia el cita. Això podria suposar que els Mossos el detinguin.
L'Ajuntament de Torroella rebutja debatre una consulta sobre els correbous. El PDeCAT i els independents de Coet havien demanat un ple extraordinari. El govern municipal ho descarta perquè un informe del Servei Jurídic sosté que ja es va resoldre en el polèmic plenari de l'any passat, on es va debatre la moció del partit animalista.
El conflicte del transport sanitari s'enquista. Els treballadors de les ambulàncies amenacen de recórrer a la justícia amb un contenciós administratiu. També demanen suport als grups parlamentaris davant el que consideren un reiterat incompliment de la legislació per part de l'empresa Transport Sanitari de Catalunya.
El Museu de la Pesca de Palamós està d'aniversari. Avui fa 15 anys que es va inaugurar el 14 de setembre de 2002. Per celebrar-ho, durant tot el dia obre les portes perquè tothom pugui visitar gratuïtament l'exposició permanent del museu, un recorregut pel passat, present i futur de la pesca.
La pera s'agermana amb el municipi italià de Bateggio. La Unió s'emmarca en un projecte europeu que té per objectiu la participació de les comunitats petites en les polítiques comunitàries. D'entrada, suposa 14.500 euros en fons europeus per les primeres accions conjuntes a la tardor.
Calonge i Sant Antoni. Aquest serà finalment el nom oficial del municipi. La Generalitat ho ha aprovat d'acord amb la recomanació de l'Institut d'Estudis Catalans, que va demanar que s'afegís una I copulativa a la proposta Calonge-Sant Antoni que havia fet l'Ajuntament. El canvi de nom s'aprovarà al ple municipal de l'octubre.
L'essència del Festival de Jazz Costa Brava a través dels seus artistes i del públic. Aquest és l'objectiu de l'exposició fotogràfica Pa Jazz Frugell, de Sergio Sabini. Es pot veure al Teatre Municipal de Palafrugell i la integren mig centenar d'imatges en blanc i negre.
I en esports, la patinadora de Santa Cristina d'Aro, Laia Martín, es penja la medalla de plata com a membre del patinatge artístic Massanet al Mundial celebrat a la Xina. L'equip gironí va proclamar-se subcampió del món de la categoria de grups de show petits.
Són les 8 del matí i 5 minuts. Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Entrem en matèria perquè hi ha molta tela per tallar. El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha ordenat investigar els 712 alcaldes que han mostrat el seu suport al referèndum convocat l'1 d'octubre. Aquí s'hi han de sumar els alcaldes de tots els municipis del Baix Empordà que en ple han assegurat que cediran espais per la consulta. Si no compareixen, la fiscalia demana detenir-los. El fiscal general recorda que els alcaldes que col·laborin en l'1 d'octubre poden cometre un delicte de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics, David Parreño.
La fiscalia ha utilitzat el llistat de 712 municipis que publica la pàgina web de l'Associació de Municipis per la Independència, que han signat un decret per posar a disposició del govern els locals municipals necessaris per organitzar el referèndum. Al Baix Empordà, alguns municipis petits no surten a la llista, encara que sí que han expressat el suport al referèndum.
De moment, els alcaldes no han rebut la citació de la fiscalia i molts seguiran l'estratègia de l'AMI i de l'Associació Catalana de Municipis, que han acordat declarar al fiscal, tal com també ho fan a la premsa. També convoquen els alcaldes aquest dissabte al migdia a la plaça Sant Jaume amb la seva vara d'alcalde.
L'alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí, d'Esquerra, ha refermat a Ràdio Capital el seu compromís pel referèndum.
Jo estic al servei dels meus ciutadans que em van votar i per defensar els seus drets i el dret a vot és la base de la democràcia i com a alcalde, a part d'això, sempre estaré al costat del Parlament, del govern i del president de la Generalitat de Catalunya, no ho faltaria.
I un altre alcalde, el de Verges, Ignasi Sabater, aquest cas de la CUP, ha rebutjat comparèixer davant de la fiscalia si el citen a declarar. S'exposa així a la detenció per part dels Mossos. Assegura que l'empara la llei del referèndum, encara que està suspesa pel Tribunal Constitucional. La fiscalia també ha ordenat a totes les policies locals impedir el referèndum i a requisar les urnes i tota la resta de material electoral. La fiscalia de Girona demana que les policies locals actuïn com a policia judicial, un extrem que els alcaldes consultats han volgut relativitzar. Alguns batges recorden que ells mateixos comanden la policia local.
I precisament amb un d'aquests alcaldes del Baix Empordà parlem. Senyor Lluís Sais, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El senyor Lluís Sais és l'alcalde de la Bisbal, alcalde de la capital de la comarca, a més a més. Senyor Sais, vostè anirà a declarar, entenc?
Jo faré el que convingui més als meus veïns i vilatans, és a dir, em sembla que en aquests moments nosaltres els alcaldes ens veiem als veïns, per tant, jo crec que hem de ser intel·ligents davant d'aquesta línia que ha obert doncs, els poders de l'Estat a través de la Fiscalia i hem d'actuar amb la màxima intel·ligència i reflexionar serenament què és el que convé més. Jo en aquests moments, és a dir, jo soc del parer que el que estan buscant les forces de l'Estat és donar un paper de protagonisme a la Policia Nacional de Catalunya. Aleshores, no sé si és el més intel·ligent i el més interessant que els alcaldes doncs, siguem detinguts, la foto sigui per la policia catalana o sigui per una policia estatal. Jo crec que aquí hem de valorar-ho fermament, hem de valorar-ho, doncs...
Vostè pensa, per tant, que l'Estat busca la fotografia dels Mossos d'Esquadra detenint els alcaldes del seu mateix país?
Sí, jo crec que aquesta és la foto que busca l'Estat, de la mateixa manera que la foto que intentarà buscar l'Estat és l'1 d'octubre, la policia catalana o les policies locals requisant les urnes. Aleshores, doncs, bueno, jo penso que ens ho hem de plantejar, no hem rebut encara cap notificació de la Fiscalia, però jo crec que és el que busca, és a dir, és cert que arran, doncs, dels atemptats de Barcelona i de Cambrils, doncs, els Mossos d'Esquadra, doncs, varen tenir... I, tal com es mereixien, doncs, una imatge molt bona tant arreu del país com fora del país, que és una policia que té tota la credibilitat del món i que, per tant, doncs, el que busquen doncs, és això, és l'afrontament entre un país i la seva pròpia policia. Jo crec que aquesta foto, aquesta imatge, hem d'intentar, doncs, potser, relativitzar-la o potser no donar-la. Repeteixo, queden dies, encara no han rebut la notificació de la Fiscalia, aleshores, que hem de valorar entre tots i crec que el més interessant seria tenir una posició conjunta dels més de 700 alcaldes que en aquests moments doncs, estem imputats, investigats, diguem-ho com vulguin, per donar una imatge de força doncs, molt forta arreu del món. Pensem que la figura de l'alcalde arreu del món és una figura que té una consideració important. Per tant, doncs, jo penso que hem d'anar en calma. Hem d'anar en calma i no entrar en segons quins jocs que ens que ens vol fer a l'Estat.
Vostè deia, no hem rebut notificació de la Fiscalia, però ha rebut vostè algun tipus de comunicació o la carta aquesta famosa del Tribunal Constitucional que alguns ajuntaments o alguns alcaldes, millor dit, han estripat o han enviat a una trituradora de papers i penjant-ho a les xarxes?
S'ha rebut per doble via. Divendres de la setmana passada, al voltant de les 3 de la tarda, se'ns va avançar aquesta carta a través de correu electrònic, una carta doncs signada pel delegat del govern espanyol a Catalunya, el senyor Millo. Se'ns va avançar doncs aquesta carta en català, en castellà, més la resolució del Tribunal Constitucional, i aquesta carta va arribar certificada, penso que dimarts, va arribar certificada. Jo crec que tot això forma part de la lògica que era esperable, no? Vull dir, la carta era esperable, l'actuació de la Fiscalia també era esperable, potser més endavant, potser no tan aviat.
Vostè s'esperava que amenacessin amb detenir 700 alcaldes?
La veritat és que són tan animals, si se'm permet l'expressió, que un se pot esperar qualsevol cosa. Crec que, és a dir, quan les mesures són més inesperades, sorprenents o sobredimensionades, jo crec que demostra també més la impotència de l'Estat. I en aquest cas ens trobem davant d'un Estat que es troba doncs davant de la voluntat d'uns polítics i d'un poble doncs d'exercir un dret com és el dret de votar, que jo crec que s'han pensat que han arribat a un punt que la cosa no aniria tan a fons i tan en sèrio, no? Aleshores, a mi em sembla que busquen l'estratègia de la por, i el que busquen doncs amb aquesta estratègia de la por doncs és que hi hagi més gent que estigui enrere, alcaldes que, o alcaldesses que s'ho puguin rumiar i facin un pas enrere, desmotivar la població quan penso que estan fent totalment el contrari. El que volen és deslegitimar doncs tot aquest procés en base doncs a l'1 d'octubre, intentar que hi hagi el mínim col·legis electorals oberts, els mínims municipis que donin suport, la mínima gent que hi vagi a votar. Jo crec que aquesta és l'estratègia que busca l'Estat.
Deixi'm que li faci una pregunta gairebé personal. Vostè pateix pel seu patrimoni?
No, la veritat és que no. És a dir, aviam, és que em sembla, i em penso que el president Puigdemont doncs ho va repetir, així és com també ho ha repetit el conseller de Justícia, la convocatòria d'un referèndum anomenat il·legal va ser despenalitzat pel Codi Penal l'any 2005, per tant no es considera un delicte. Aleshores, no sé en base a què doncs en aquests moments doncs estan considerant un delicte una cosa, doncs una actuació, un referèndum que no forma part en aquest cas del Codi Penal. Aleshores, jo no pateixo pel meu patrimoni, escolti'm, jo em dec. Aviam, jo sé molt clar, i si al final vaig a declarar amb el fiscal, jo li explicaré, escolti, senyor fiscal, miri, jo em vaig presentar a les eleccions el maig del 2015 amb un programa electoral que deia, entre altres coses, que deia que si jo era alcalde em posava a disposició del Parlament i del Govern de la Generalitat per tirar endavant el procés constituent i la construcció de la República Catalana. Aquest programa electoral ningú va impugnar. Amb aquest programa electoral jo vaig guanyar les eleccions. Jo he ratificat, en aquest cas, el meu compromís. És a dir, el que em sembla una barbaritat és que es consideri un delicte complir un programa electoral davant la ciutadania, quan probablement el que hauria de ser un delicte és aquells que prometen determinades coses i no les compleixen. Per tant, en aquest sentit jo tinc la consciència molt tranquil·la. I llavors hi ha una altra qüestió. Escolti, jo m'he compromès amb els meus ciutadans. El que jo no puc fer el dia de demà és sortir al carrer i haver de baixar el cap. Mm-hmm. Perquè no he complert amb aquells compromisos, perquè per damunt de tot és una actuació de dignitat i un comportament de dignitat. En aquest cas, ni cap fiscal, ni cap tribunal, ni cap jutge ens poden robar la dignitat, tant com a persones com a representants dels ciutadans. Per tant, en aquest sentit ho tinc molt i molt clar.
Senyor Saiz, gràcies per atendre la nostra trucada. Estarem al cas de tot el que va passant amb aquesta partida i vaja, confiem que tots els dies que queden no seran com el d'ahir, perquè va ser realment, d'entrada va ser informativament molt convuls, i jo crec que democràticament va ser molt trist, primer amb aquesta notícia sobre aquesta imputació dels alcaldes, i a la tarda per la despublicació del web del referèndum, entrant la Guàrdia Civil a una empresa informàtica per tal que la despubliqués. Per tant, li deia, confiem que no seran tots els dies que falten així, i segur que en seguirem parlant. Que vagi molt bé.
Segurament, però hem d'estar preparats per tot, perquè realment jo crec que en aquest sentit l'Estat ha utilitzat totes les armes, les més brutes que pugui, les més brutals que pugui, per atemorir tant els representants públics com els ciutadans.
Està clar. Senyor Saiz, que vagi bé.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau, bon dia. Passa un minut d'un quart de nou del matí. Dani Cortés, bon dia.
Hola, bon dia.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assenyalat que el dia 2 d'octubre, l'endemà del referèndum, s'haurà de començar a negociar tant si guanya el sí com si guanya el no. Ho ha dit en una entrevista de TV3, Dani.
Una negociació, la de després del referèndum, per la qual, segons la seva opinió, han quedat inhabilitats Mariano Rajoy i el seu govern.
Serà complicat per ells, pels qui s'han negat a fer política per resoldre un problema polític. I vaig dir fa temps, i ho reitero ara, el dia 1 o el dia 2 d'octubre, els actors polítics del govern espanyol quedaran superats i quedaran inhabilitats per gestionar, sigui la transició, si és que la majoria dels votants diu sí, sigui per l'etapa autonòmica que s'obri, si els votants sobiranament diuen que no. Perquè haurà estat un no sobirà, també, aquest. Per tant, caldrà respectar aquest fet sobirà d'un poble que decideix continuar formant part de l'estat espanyol, però que molt probablement, vaja, amb tota rotunditat, espera una relació diferent. Per tant, els actors polítics que han portat aquesta, diguem-ne, posició tan granítica de l'estat espanyol davant d'un problema polític, crec que hauran de donar moltes explicacions, però ja no serà el nostre problema.
Puigdemont ha admès que l'1 d'octubre no té l'organització i la forma del referèndum que ell hauria preferit, però ha rebutjat que sigui precari.
També ha parlat de la notícia d'ahir al passat vespre. Un jutge ha ordenat tancar el web del referèndum, referèndum.cat, que ha deixat de funcionar aquest dimecres a la tarda.
La Guàrdia Civil ha lliurat un ordre judicial a l'empresa que gestiona el web CDMunt de Malgrat de Mar. El govern ha difós altres webs des d'on es pot accedir al contingut. Puigdemont considera que és propi de mètodes del segle XIX tancar un web com el del referèndum i ha assenyalat que, diu, no es poden posar portes al cap.
El Tribunal Constitucional, al seu torn, dona 48 hores als membres de la sindicatura electoral per presentar informes abans d'adoptar mesures coercitives.
Aquestes mesures, incloses a l'article 92.4 de la reforma del Tribunal, van des de la multa a la suspensió, passant per la petició que la Fiscalia obri procés penal. Els magistrats consideren que els membres de la sindicatura electoral han incomplert les resolucions de l'alt tribunal quan han nomenat els representants d'aquesta sindicatura electoral a cada demarcació. La sindicatura electoral és un organisme d'experts del Parlament que el Parlament ha nomenat per supervisar el referèndum.
I en clau internacional, el Departament d'Estat dels Estats Units diu que treballarà amb el govern que surti del referèndum.
Una portaveu del Departament d'Estat ha dit en relació amb el conflicte polític català que el seu país no interferirà, tot i que tot seguit ha afegit que Washington treballarà amb el govern o l'estat que en resulti. Aquest és un posicionament poc dur contra l'independentisme per part de l'administració Trump i per això sorprèn.
Recordem, per altra banda, que en els propers dies hi ha prevista una reunió entre el president espanyol Mariano Rajoy i el president dels Estats Units Donald Trump. Veurem quin és el posicionament que surt d'aquesta trobada. 8 i 19.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assalt. Entitats
com el Club Tenis Larisbal i el Camp.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
Aquest de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Tanquem la plana dedicada al referèndum. Anem al capítol d'ensenyament. Perquè l'Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell no ha perdut recursos, tot i haver perdut la qualificació d'alta complexitat, o almenys això és el que assegura el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, Josep Polanco, que ahir va passar pel supermatí de Ràdio Capital, Dani.
Quan hem estat parlant amb la direcció, doncs els recursos que té ara mateix aquest centre són tot similars als que va tenir l'any passat. Per tant, l'afectació que pugui haver tingut aquesta denominació, aquest canvi de denominació en el que és hores de professor per atendre l'alumnat és molt petita o no hi és.
Polanco també ha dit altres coses, per exemple, que espera que els propers acords de govern de la Generalitat s'aprovi la construcció de la nova escola a Vall-llobrega. No ha pogut assegurar que sigui així, però diu que Vall-llobrega serà una de les properes que seran els acords. Vostè m'ha dit en el proper acord de govern, és a dir, en la propera reunió del Consell Executiu, que podria ser dimarts que ve, o ha dit en abstracte, no, propers, en propers acords de govern?
No, entendreu que no, que no... Nosaltres fem propostes, evidentment, dintre del departament això segueix el seu curs. Aquest tema està sobre la taula dia sí i dia també. Ho hem parlat amb les direccions generals corresponents i, evidentment, el nostre interès és que a comarques gironines, al Baix Empordà en concret, doncs, que el tema de les construccions, doncs, segueixi avançant.
A més, Polanco ha assegurat que no veu relació directa entre el fet que s'incrementi el nom d'estudiants de formació professional i que el Baix Empordà sigui la comarca amb la nota més baixa de Catalunya a la selectivitat de batxillerat.
I el que se sap produint una miqueta és aquest fenomen. Aquest fenomen de que la gent cada vegada més, els alumnes cada vegada més, veuen possibilitats immediates de pensar, per exemple, els cicles de formació professional dual, els percentatges d'inserció estem parlant d'un 70%, o sigui, són percentatges molt, molt elevats.
Les 8 del matí, bé, passen 6 minuts, millor dit, d'un quart de 9 del matí, estan en vaga indefinida i ara els treballadors de les ambulàncies doblen l'aposta. Segueixen reclamant millores el conseller de Salut, Toni Comín.
Sap que a diari, a causa de la falta de control per part de vostès, l'empresa Transport Sanitari de Catalunya incompleix el Real Decret de Transport Sanitari, on diu que, com a mínim, una de les dues persones de les dotacions haurà de ser conductor o conductora? Sap vostè que coincideixen a diari professionals de nova contractació en una unitat de servei urgent, sense experiència, com també passa en unitats de transport sanitari no urgent? Li estem parlant de persones sense cap experiència en conduir ambulàncies, que aprenen mentre fan urgències i mentre porten malalts crònics als seus tractaments o a casa seva. Fer conduir ambulàncies en servei urgent a treballadors sense experiència és, com a poc, temerari i una falta de responsabilitat absoluta.
Per aquest incompliment, entre d'altres, han anunciat que s'estan plantejant dur la situació a la justícia.
Els representants del transport sanitari de les comarques gironines han comparegut aquest dimecres al matí al Parlament en roda de premsa amb els representants dels grups de Catalunya Sí que es Pot i la CUP. I han anunciat que podrien anar a la Fiscalia i presentar un contenciós administratiu o fins i tot demanar actuacions parlamentàries. Ho diu Montse Martínez, portaveu dels treballadors.
Ara estem valorant també la possibilitat de portar el cas dels incompliments del concurs a la Fiscalia o la possibilitat de presentar un contenciós administratiu. Considerem també que fins i tot podem ser objecte d'una comissió d'investigació, doncs els fets que denunciem potser traspassen les competències legislatives i executives.
Els representants del comitè de vaga denuncien incompliments de la legislació per part de l'empresa Transport Sanitari de Catalunya.
És secundari per vostè que els treballadors no tinguin on anar a fer pipi o caca en 24 hores de guàrdia? Alguns no tenen lloc per netejar el material contaminat de l'ambulància després d'un servei. Parlem de l'aspirador de secrecions, un simple vòmit. Sap vostè que l'empresa està obligada a desinfectar les ambulàncies un cop al mes? Sap vostè que no ho ha fet des del 14 de gener del 2016?
El diputat de la CUP, Sergi Saladier, i els de Catalunya Sí que es Pot, Àngels Martínez i Albano Dante Fachín, han donat suport als treballadors. Han recordat que les últimes setmanes s'ha reconegut als treballadors del servei d'emergències per la seva feina durant els atemptats de Barcelona i que haurien de rebre el mateix recolzament de les institucions en el seu dia a dia.
Gràcies, Dani. I canviem de qüestió perquè l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha desestimat la petició per celebrar un ple on es pogués debatre una consulta sobre els correbous. Era una demanda que van formular el Partit Demòcrata i els independents COET el passat mes d'agost. La decisió s'ha pres en base a un informe de serveis jurídics on es conclou que el tema ja es va debatre en el polèmic plenari de l'any passat, on es va debatre una moció del Partit Animalista, David.
A més, l'informe conclou que aquell ple ja ha tingut conseqüències jurídiques com la supressió de Torroella de la llista de correbous. L'alcalde l'alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí, assegura que el PDeCAT vol reobrir un tema que ja ha estat debatut.
És el mateix, estem donant voltes sobre allà mateix, això és un subterfugi. En el moment en què l'anterior alcalde va decidir portar això a ple, podria haver decidit això portar-ho a participació ciutadana o portar-ho a un referèndum. En aquell moment va decidir tirar-ho endavant, ell devia tenir les seves raons, i per tant aquest tema està debatut, hi ha la mateixa correlació de forces, i per tant nosaltres ens refermem aquesta idea de que Torroella de Montgrí és un municipi lliure de corrupció.
El PDeCAT va presentar el passat mes de juny una moció sobre la festa de les baquetes, una moció que ja llavors tampoc va ser admesa amb el mateix motiu, dient que és un debat tancat. L'exalcalde i líder demòcrata Jordi Cordón assegura que es plantegen emprendre accions legals.
O sigui, no respon a lo que tenim els drets tots els regidors i tots els municipals, i en aquest cas, doncs bé, una vegada més doncs incompleix la llei, al nostre entendre, i ha arribat a un punt doncs, que més enllà de denunciar aquest fet a Governació, doncs ens ho plantejarem, demanarem assessorament jurídic i mirarem doncs, de fer la denúncia doncs, a la justícia ordinària.
8:26, canviem de qüestió. Deia, canviem de qüestió, perquè el Museu de la Pesca de Palamós està d'aniversari. L'equipament celebra els seus 15 anys de vida i, per celebrar-ho, avui obre les portes de la seva exposició permanent perquè tothom qui ho vulgui pugui visitar-la gratuïtament. La jornada comença a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 7 de la tarda, Toni Sellas.
L'exposició permanent del Museu de la Pesca s'endinsa en la relació de la humanitat amb el mar al llarg de la història. L'eix vertebrador és d'ofici de pescador, amb un recorregut que permet als visitants conèixer el passat, el present i el futur de la pesca, vinculada especialment a la Costa Brava i la seva singularitat. La mostra comença amb un audiovisual d'uns 8 minuts que explica la tècnica, el coneixement i la dedicació del món pesquer. A partir d'aquí, l'exposició s'organitza en 5 eixos que tracten aspectes com les espècies de la Mediterrània, els tipus de pesca, els diversos perfils professionals que hi intervenen, la comparativa entre el passat i el present, així com una reflexió sobre els escenaris de futur de la pesca marítima. Durant la jornada també es pot visitar l'exposició temporal sobre els nusos mariners.
El Museu de la Pesca de Palamós va obrir les portes el 14 de setembre del 2002. Està ubicat a l'edifici del Tinglado, projectat l'any 1935 com a magatzem portuari i lloc per la subhasta del peix, tot i que no va arribar a tenir mai aquest ús.
El 1937 va ser destruït en un dels bombardejos durant la Guerra Civil i el van reconstruir l'any 1944. Des de llavors va tenir diverses funcions fins que el 1999 Ports de la Generalitat el va cedir a l'Ajuntament de Palamós per destinar-lo a l'ús museístic. Això va portar finalment a la restauració de l'edifici per convertir-lo en l'actual Museu de la Pesca.
Gràcies, Toni Sellas. I a aquesta hora del matí saludem a la Glòria Anyaco, que és la responsable d'activitats del Museu de la Pesca. Senyora Anyaco, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, d'entrada, felicitats per aquest 15è aniversari.
Gràcies, estem molt, molt, molt contents.
Escoltin, d'on surt l'origen, la idea d'instal·lar en aquell edifici del Tinglado un museu de la pesca?
Al final dels anys 90, Palamós té un museu que venia de l'any 1920 i era d'una associació privada, i el que intenten és, aquesta associació no queda cap soci i sí que hi ha una petita col·lecció. Aquesta col·lecció l'Ajuntament la passa a municipalitzar, i aleshores el director, que crec que coneixeu, Miquel Martí,
sí,
fa un projecte museològic on intenta endevinar a veure quines línies podien desenvolupar-se en un museu a Palamós. Ell se n'adona en aquest projecte que el món del treball de l'home a la terra, n'hi ha molts museus a Catalunya, el món del pagès és una tasca que en els museus se n'ha ocupat bastament, i en canvi aquest treball de l'home, aquesta part més d'enologia en el mar, monogràficament no hi ha cap museu que el treballi. I aleshores, a partir d'aquí, d'aquesta idea inicial d'aquest projecte museològic, és on neix la idea de fer un museu de la pesca de tota la costa catalana, amb peces bàsicament de tota la Costa Brava, però a Palamós. I per què al port? On si no, no?
Sí,
un museu de la pesca ha de ser el més a prop possible del sector pesquer.
Escolti, des d'aquest programa hem defensat diverses vegades que tots aquests museus temàtics que hi ha pels diferents pobles, el de la pesca de Palamós, el Terracota de la Bisbal, el Museu del Suro de Palafrugell, deia, hem defensat des d'aquest programa la idea que aquests museus havien de servir per alguna cosa més que per glorificar el passat industrial, en el cas de la Bisbal o de Palafrugell, dels seus pobles, i defensem que haurien de servir també per ser una mica palanca per la gent dels municipis per tal que s'engresquin, no sé si a muntar una indústria surera, en el cas de Palafrugell, però sí a ser emprenedors, com ho van ser en el seu dia els pioners d'aquelles iniciatives empresarials. Creu que el Museu de la Pesca fa aquest paper a dia d'avui?
Nosaltres estem convençuts que un museu de la pesca no pot estar lluny del sector pesquer, no? La Confraria de Pescadors de Palamós, però també la Federació Nacional de Confraries forma part de l'òrgan de gestió del museu, que és una fundació, formen part d'aquest òrgan de gestió. La mateixa Generalitat, la Direcció de la Pesca, forma part d'aquesta fundació com a patró. Per tant, és natural per nosaltres pensar que ajudem a reflexionar el futur. També el museu ha de donar aquestes eines de futur. Guardem el passat pel present, però sobretot per donar eines de reflexió cap al futur. El Museu de la Pesca també està en el grup d'acció el GALP, el grup d'acció local de Medi Marítim, que impulsa la Direcció General de Pesca, que són grups que ajudaran al desenvolupament en el territori més enllà del dia a dia de la pesca, un futur per als pescadors en aquest país. Però el museu també, junt amb la Càtedra d'Estudis Marítims, que té seu al museu i que també és un òrgan de l'UDG, ajuda en els pescadors en temes com pescaturisme, o la promoció de la gamba, o la pesca sostenible. Ajudem a tots aquells àmbits que nosaltres, des del nostre podem, que és a la reflexió i és en el debat, perquè hi hagi un futur possible, perquè la gent, perquè mengem peix avui, però que demà també en puguem menjar amb responsabilitat i sostenibilitat.
Està clar. Des d'aquest punt de vista, les activitats que organitza el museu, em consta que estan orientades també més molt a la divulgació del fet pesquer, fins a quin punt també no hauríem de fer activitats de conscienciació de l'utilització del fons marí i del medi ambient de manera responsable?
Nosaltres crec que tot el que fem indica cap a aquest sentit. El mateix exposició permanent, que ho explicàveu de manera perfecta a la introducció d'aquest petit tall de 10, hi ha aquesta reflexió, la taula audiovisual com la part final del futur, reflexiona cap a on anem, cap a on ens dirigim, cap a un tema de sostenibilitat per les activitats, poden ser conferències quan cal, publicacions de divulgació científica o activitats pels més menuts, el programa pedagògic que fem per les escoles, porta cap a aquesta reflexió. No podem deixar de pensar i de reflexionar cap on anem, és que si no faríem el paper que ens toca de servei comunitari a la comunitat, no? No podem només vanagloriar un passat sense entendre que avui dia el sector està viu i que demà vol continuar. Aleshores, les activitats sempre reflexen no només les col·leccions, que ho han de fer-ho, sinó també la filosofia del museu i el lloc, l'espai on s'ha inserit i la societat que l'acull, en certa manera.
Escolti, parlem d'activitats. Què tenim previst fer per celebrar aquests 15 anys del museu?
A nosaltres ens enganxa aquest any en un dijous, que és un dia una mica estrany, acaba de començar les escoles, no pensàvem que podíem fer moltes activitats, però sí com a mínim fer una cosa que hem anat fet al llarg dels anys, que és fer una jornada de portes obertes, aquelles persones que estaven a Palamós, aquells palamosins que vulguin, avui poden gaudir de manera gratuïta del museu. Però a més convidem a la gent a repassar la nostra agenda d'activitats, que sempre està farcida per fer coses al cap de setmana i al llarg d'aquests dies. L'exposició de nusos mariners que tenim oberta al públic, que és una exposició més interactiva, és també un molt bon reclam perquè la gent vingui a celebrar nosaltres amb les seves habilitats, si en saben o no de fer caps dinosos.
Senyora Glòria Anyaco, doncs escolti, que anava a dir que acabi d'anar bé, no? que tot just comença, que vagi molt bé aquest aniversari, felicitats per l'efemèride, que vagi molt bé, dèiem, i escolti, i endavant amb la difusió de tot el que tingui a veure amb l'activitat que es desprèn del mar.
Moltes gràcies, molt amables per convidar-nos i espero que per celebrar-nos molts anys més.
A vostè per atendre la nostra trucada. Que vagi molt bé i sort. Passen 4 minuts de 8:45 del matí. Hi ha altres notícies que volem destacar aquí al Supermatí en format més breu. L'alcaldessa de La Pera ha signat aquest diumenge l'acord d'agermanament entre el municipi de La Pera i el de Badeggio. L'Unió s'emmarca en un projecte europeu amb la intenció de promoure la participació de les petites comunitats en les polítiques europees. Gerard Escaig.
El programa Small Against Crisis, Petits contra la Crisi, s'emmarca en el projecte Europa per als Ciutadans, un projecte que fonamenta l'intercanvi i la cooperació entre els ajuntaments agermanats. Aquesta adhesió rep la subvenció de 14.000 euros des dels fons europeus, uns diners que serviran per començar els contactes entre les dues poblacions. Aquestes primeres aproximacions comptaran amb seminaris, conferències i reunions entre les associacions i els ajuntaments durant la tardor. Les aproximacions ja han començat aquesta setmana amb la firma de l'agermanament a la localitat de La Pera, on la delegació italiana es va desplaçar el diumenge per participar en diferents actes i conferències de presentació. El poble de Bateggio té uns 400 habitants. Les característiques d'aquest municipi italià són semblants a la localitat de La Pera, un poble agrícola amb un gran patrimoni monumental i cultural, on la intenció dels municipis és dinamitzar-se de manera econòmica i promoure's turísticament. Després de tots els tràmits d'adhesió, el moment més destacat va ser la lectura del jurament de germanament europeu. Aquest jurament el van firmar l'alcaldessa de La Pera, Lluïsa Teixidor, i l'alcalde de Bateggio, Antonio Di Marco.
El canvi de nom de Calonge i Sant Antoni haurà de passar pel ple municipal. Recordem que l'Institut d'Estudis Catalans ha demanat canviar el nou nom de Calonge Sant Antoni per Calonge i Sant Antoni David.
Ara començarà el tràmit d'exposició pública i al·legacions. Ho ha explicat a Ràdio Capital l'alcalde de Calonge, Jordi Soler.
S'ha d'aprovar pel ple, segurament serà un ple aprofitant el ple d'ordenances del mes d'octubre, que també ho portaríem, perquè aquest ple del mes de setembre no hi són a temps, perquè encara estarà en aquesta exposició pública.
I un any més, Palafrugell proposa diverses activitats complementàries en el marc del 23è Festival de Jazz Costa Brava. El cap de setmana es va dur a terme l'Street Jazz i en paral·lel ja es pot visitar la mostra fotogràfica Pagès Frugell de Sergio Savini a la sala d'exposicions del Teatre Municipal. Toni Selles.
Savini és un fotògraf nascut a Montevideo, a l'Uruguai, que el 1973 es va establir a Barcelona. Llavors tenia 22 anys. A Catalunya va desenvolupar una trajectòria professional en el món de l'empresa, però alhora va anar construint un currículum com a fotògraf. La música, i més concretament el jazz, és un dels temes que capten l'atenció de la seva mirada. A l'exposició del TMP presenta una cinquantena de fotografies en blanc i negre que recullen l'essència del Festival de Jazz Costa Brava, a través de les imatges dels principals artistes, però també amb instantànies que capturen el lligam del públic amb aquest gènere musical.
Les 8:37 minuts. I el supermatí és el moment de repassar l'actualitat esportiva. Notícies de l'àmbit esportiu que ens porta en Pedro Ruiz. El Palamós segueix sense conèixer la victòria després d'empatar a 0 amb la Pobla de Mafumet. L'inici de la temporada no és massa prometedor. Només han sumat 2 punts de 15 possibles, Pedro.
Doncs sí, i si em permets, Miquel, seré un xic metafòric. Els palamosins segueixen acumulant desencants i desamors. Continuen, per tant, sense guanyar després de l'empat ahir a l'estadi municipal contra la Pobla de Mafumet. A més, l'equip que dirigeix Vicenç Fernández tan sols ha marcat un gol en els 5 partits que s'han disputat fins ara. L'inici del partit no va ser gens prometedor, donat que al minut 3 els visitants advertien el conjunt palamosí del seu perill amb un xut que va en el pal. Passada aquesta ocasió, el domini del partit va estar força repartit. L'oportunitat de gol més clara del Degà va arribar al minut 32 en mans de Fran Ochoa d'una rematada de cap. La Pobla de Mafumet no es deixava intimidar pels de Fernández i va estar ben a prop d'avançar-se a l'electrònic al minut 36 per mitjà d'un xut del seu davanter referent Burgui. Tots dos equips van dirigir-se cap al túnel de vestidors amb una sensació amarga perquè no van gaudir de masses oportunitats de gol i quan les van tenir no les van poder materialitzar. Per a més inri, el conjunt baix-empordanès va anar al descans amb la baixa sensible del central Lluc Benús, que es va lesionar i va haver de ser substituït per Cornellà. A la represa, el Degà de Catalunya va prémer l'accelerador, però li costava passar de tres quarts del camp. La Pobla va estar més desapareguda en la segona meitat del partit, però els palamosins no van tenir cap ocasió ben clara per endur-se els tres punts. De la segona part, cal destacar, d'entre els pocs tirs a porta que va haver-hi, un tímid xut de Litus al minut 72 per part dels palamosins. Així doncs, el Palamós tanca la cinquena jornada de Lliga amb un balanç molt negatiu perquè suma 2 punts de 15 i es manté en posicions de descens a Primera Catalana. En síntesi, la victòria segueix posposant-se i aquest diumenge el conjunt de Vicenç Fernández haurà de buscar la victòria a domicili, a ser possible, enfront un rival molt complicat, l'Espanyol B. Serà tot plegat a les 12 del migdia.
I Laia Marín, que s'endú la plata al Campionat del Món de Patinatge Artístic que s'ha celebrat a Nanjing. Això és a la Xina.
La cristinenca, component del Club Patinatge Artístic Massanet, va aconseguir apoderar-se d'una medalla de plata en proclamar-se, junt amb el seu equip, subcampiones del món de la categoria de grups de show petits. L'equip gironí va obtenir una puntuació de 128,8 punts. El patinatge artístic Massanet té un palmarès força ampli. L'any passat es van proclamar campiones de Girona, de Catalunya i també d'Espanya. A més, en la seva primera competició internacional van obtenir un meritori bronze en el Campionat d'Europa celebrat a Mouillé-Gon, a Nantes.
Gràcies, Pedro Ruiz. 10 minuts per sobre de 2:15. I al Baix Empordà, i a l'Alt Empordà també, en el cas d'avui, hi passen moltes coses. Vilafant celebra els 1000 anys d'història aprofitant la Festa Major de Sant Cebrià per fer un recorregut en el temps i viure aquests dies festius per reforçar la identitat dels vilafantencs i les vilafantenques. Ens ho explica en Pau Ponseti.
Ocasions per compartir i divertir-se amb actes de format tradicional o amb altres de més nous, concerts i actuacions, concursos, balls, cercaviles, sardanes, carretons i havaneres. Tots aquests actes i molts més faran sortir al carrer i places al poble de Vilafant per viure uns dies especials. Avui a les 8 de la tarda s'inaugurarà l'exposició 1000 anys d'història de Vilafant, un recorregut visual on l'estudiós llatinista Antoni Cobos fa un repàs dels moments més significatius de tots aquests anys. També per als més petits hi haurà l'obertura de les fires d'atraccions situat al recinte firal.
I el Centre del Patrimoni i el Paisatge de Sant Sebastià de la Guàrdia, el punt d'informació turístic, volen donar a conèixer una mica millor aquest espai que ha esdevingut un referent paisatgístic.
La muntanya de Sant Sebastià és un lloc amb una forta personalitat construïda al llarg d'una remota i continuada ocupació que a poc li ha anat conferint el seu caràcter de fita paisatgística. És un element singular del paisatge de la costa de Palafrugell que és alhora un lloc per mirar, un mirador, i un lloc per ser mirat, un far. Tots aquests elements tenen un fil conductor comú, que és l'ús simbòlic del paisatge. Amb aquest nou centre, format per una caseta d'informació i un espai expositiu, es pretén estimular de forma molt atractiva el descobriment del patrimoni de la muntanya de Sant Sebastià per potenciar la seva identitat històrica i el gaudi de la nova ruta dels miradors.
Gràcies, Pau Ponseti. I no deixem encara l'àmbit de la cultura en el comentari d'avui. Comentari que en la seva edició d'avui dijous ens porta el periodista Pere Carreras.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí.
I gairebé cada mes de setembre repeteixo 3 rituals. El primer, ballar salsa per la Fira d'Indians de Begur. El segon, celebrar el meu aniversari. I el tercer, si puc, vaig a veure l'exposició Visa Polimash, la mostra de fotoperiodisme que es fa a Perpinyà. Encara fa poques hores corria per carrerons de la Catalunya Nord. Com sempre, en aquesta mostra hi ha fotos colpidores, però no és una exposició de sang i fetge. Hi ha imatges de guerres, sí, fotos de ciutats aniquilades com Mossul o Palmira. També hi ha fotos ambientades en històries humanes, fotos de gent, vida quotidiana en presons. Hi ha temes com els terratrèmols d'Itàlia de l'any passat i fotos de soldats. Per cert, curiositat, en moltes fotos amb soldats se'ls veu amb telèfons mòbils en els moments de repòs. Cadascú és fill d'un moment històric i tecnològic concret. Sempre que visito alguna mostra com aquesta, em venen al cap unes quantes conviccions. La primera, el gran orgull que sento per formar part d'aquesta professió tan criticada i tan criticona del periodisme. La segona, les ganes que tinc de fer cada dia més i més, de sentir-me viu en una feina que m'apassiona. Torno a l'exposició. Aquest any hi havia un seguit d'imatges dels atemptats de Niça que van succeir el juliol de l'any passat. Unes imatges senzilles dels carrers després del terror. Sorprenien per la serenitat. Ara parlo de memòria, però en recordo una on sortia un senyor fotografiat que deia que no passejava més pel bulevard dels anglesos de Niça, al lloc dels fets. O una altra foto on es veien unes senyores que anaven a fer footing pel mateix indret de la massacre. Fotos de policies, molta serenor que contrastava amb les imatges que vam veure en alguns diaris de la Barcelona ferida pel mateix terrorisme aquest estiu. I és que l'atemptat a Barcelona a mi em va deixar molt sobtat. Encara no he paït la sensació de fragilitat, encara sento incomprensió quantes més coses es van coneixent i encara ara em passen pel cap les imatges mentals d'Alcanar, les bombes de Botà, la Rambla, Cambrils, Ripoll o els llums de policia a la nit quan anava cap a casa i en trobava controls a totes hores. Precisament per entrar a veure aquesta exposició de Perpinyà hi ha controls policials en alguna entrada on ens registren, et buiden la motxilla del tot, t'escanegen i com que ara mateix ens volem aferrar a la sensació de seguretat, ajudem els policies a que ens escorcollin i fins i tot ho aplaudim. Vaig acabant. M'hauria agradat començar el setembre com Déu mana i desitjar-vos un bon mes de setembre, celebrant que és el millor de l'any. Més que res perquè és el mes on tot comença, que tenim les platges per nosaltres sols, que l'aigua del mar encara és calenta i que l'únic dolent és que hi ha mosques a tot arreu. Però no. Tenim un setembre activat i preocupant, ja ens entenem, amb notícies molt inquietants cada dia que fan també una mica de por i que ens fan sentir protagonistes d'una història que qui sap si l'any que ve es podrà visitar a la mostra de Perpinyà en forma de fotografia de premsa.
El comentari d'avui d'en Pere Carreras relacionat amb aquesta gran exposició que es fa a Perpinyà al setembre, que és el Visa Purlimaj. Un minut per sobre d'un, 8:45. Fem una petita pausa i de seguida anem al cinema.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Ignasi Arbat, ben tornat.
Hola, bon dia, què tal?
Bon dia tinguis, com vas?
Molt bé, ja amb vacances acabades, però a tope.
I amb ganes de parlar de cine o què?
Sí, 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 ja tenim una setmana... Bueno, amb propostes no molt comercials, però interessants.
Com sempre diem, l'Ignasi és el director del programa Ningú no és perfecte, que a Ràdio Capital emetem avui mateix a partir de les 10 del vespre. Allò, fes-nos 5 cèntims ràpids de què parlareu avui.
Mira, avui ràpidament farem un repàs a totes les pel·lícules que hem vist aquest estiu i sobretot ahir l'adaptació del llibre de Stephen King que va arribar la setmana passada.
Adaptació del llibre de Stephen King, sona interessant això, traslladat al cinema. Escolta, som a les portes del cap de setmana i com sempre diem, s'estrenen pel·lícules, quines no ens hem de perdre i per què?
Mira, jo sobretot recomanaria aquesta setmana Detroit, que és una pel·lícula dirigida per la Kathryn Bigelow, que recordeu que va guanyar l'Oscar a millor directora per En Tierra Hostil.
Sí.
Ella és la ex-dona de James Cameron, havia fet també Le llamaban Body, l'Oscar va ser per La noche más oscura, aquella sobre... Bin Laden, concretament, que estava molt bé que sortia la Jessica Chastain. I en aquest cas també es basa en una història real, concretament en uns fets que van succeir a l'any 1967 a Detroit, que van haver-hi unes revoltes racials en un hotel que va acabar la cosa fatal amb la mort de 43 persones, etc. Una pel·lícula que toca molt de prop el tema del racisme i entre els protagonistes hi trobem a John Boyega, que és un dels que hem vist a Star Wars, El despertar de la força.
Molt bé, recordem el títol de la pel·lícula?
Detroit, tal qual.
Detroit, de la Kathryn Bigelow, eh? Deies En Terror Hostil, que és aquella pel·lícula que passava a l'Iraq on hi havia una sèrie de soldats, exacte, que havien de desactivar mines, eh? I aquesta era la cosa.
Sí, sí.
Una pel·lícula molt lenta, però al mateix temps era molt tensa, per cert.
Sí, sí, estava bé la pel·lícula, sí, però lenta, tens raó.
Molt bé. Escolta, què més hem de veure, Ignasi?
Mira, tenim Jax, que és un biopic sobre Jax Cousteau. Tots ens hem quedat una mica amb aquell oceanògraf, aquella nau, la Calypso, no? Tot allò que hi ha.
Sí.
Ara ja és una mica color sèpia, no? Aquelles imatges televisives d'aquella època. Però el que vol fer la pel·lícula és explicar-nos qui era realment Jax Cousteau. És a dir, no és aquesta figura una mica idealitzada que tenim en ment, sinó que en realitat era un empresari que negociava amb petroleres per mantenir la seva nau en el mar. O sigui que era un empresari, carai, que descuidava la seva família, que tenia embolics amb altres dones, etc. No? I una mica com al final de la seva vida es va adonar que s'havia passat de la ratlla, que el seu ego era massa gran i es va reconciliar amb la família.
Jacques Cousteau, sí que és veritat que tenia... Bé, jo almenys sí que tenia una imatge així més idealitzada de Jacques Cousteau. Ara m'has tancat un mite aquí amb el tema de les petroleres. El de la dona, però el tema de les petroleres no me l'esperava gens.
Sí, doncs aquí una mica el mite que caurà a terra, no? L'humanitzarà, si més no.
Molt bé, dèiem, recordem el títol de la pel·lícula?
Jacques, tal qual, també.
Doncs vinga, anem de títols curts avui, eh?
Sí, avui molt curtets.
Doncs vinga, anem amb un altre títol.
Vinga, una última, si de cas, que seria Juerga de Mamis. Aquesta jo no sé Juerga si la recomanaria massa. Sí. El títol suposo que és bastant...
Té una mala pinta que no vegis.
Bueno, una mala pinta terrible, ja t'ho dic jo ara. La protagonista, si més, és la Toni Collette. I també tenim l'Ada Mascot, que ja pots imaginar, no? Un sopar de mames d'escola que, en teoria, inofensiu i acabarà amb una gresca una mica desenfrenada, per dir-ho d'alguna manera.
Com has dit això? No, anava a dir... Ui, em sortia Orgia de Mamis, no? Perdó, com has dit el títol?
Juerga de Mamis.
Juerga de Mamis.
Sí, sí.
Escolta, hi ha alguna cosa més que vulguis afegir? Algun apunt així ràpid?
No, jo crec que ja aquesta setmana ho podríem matar aquí mateix, eh? Perquè, si no, encara ho empitjorarem més la cosa.
Juerga de Mamis, molt bé, Ignasi. Escolta, moltes gràcies per tornar. Per cert, quina opinió et mereix l'estiu 1993, que sembla que anirà a la carrera pels Oscars?
Doncs és que encara no l'he vist.
Què dius?
Sí, perquè això, vaig estar...
Això no té perdó, eh? Si l'haguessin produït a Hollywood, no. L'hauries anat a veure.
Ho faré. El que passa que he estat uns dies fora de vacances i tot això, i quan he arribat he hagut de recuperar moltes pel·lícules i aquesta la tinc pendent. I a més, com que aquesta tindrà un llarg recorregut, l'he deixat una mica pel final, perquè sí que no caurà a la cartellera i que la tindrem com a mínim durant un bon temps. I a més estarà el temporada d'Alta de Girona, vull dir que cap problema, ja la veuré.
Molt bé, Ignasi Arbat, que vagi molt bé. Moltes gràcies per tornar a ser al Supermatí de Ràdio Capital i tornarem la setmana que ve.
Doncs moltes ganes d'acompanyar-vos aquesta temporada també.
Apa, vinga.
Una abraçada, adéu.
Adéu. I falten 8 minuts perquè siguin les 9 del matí del dijous 14 de setembre. Un dia, tal dia com avui, en el que s'estrenava la pel·lícula Quadrofenia, Marc Lapés.
La producció, dirigida pel debutant Frank Rodham, està basada en l'òpera rock que els The Who havien editat l'any 1973. El protagonista principal és Sting i es considera una producció essencial en el moviment mod i un dels títols imprescindibles de l'any 1979. La banda sonora és, evidentment, dels The Who.
I també tal dia com avui... tal dijous 14 de setembre debutaven els Arcade Fire amb The Funeral.
Va ser l'any 2004 quan els canadens Arcade Fire van irrompre el panorama musical amb la clara intenció de quedar-se. La major part del disc parla sobre la mort i tot i això està tractat d'una forma optimista i inclou moltes peces instrumentals. La crítica el va considerar un dels millors discs de l'any i ha venut més de 500.000 de còpies només als Estats Units.
I també, tal dia com avui, però del 83, va néixer la grandíssima Amy Winehouse.
Va ser l'any 1983, quan una de les veus més increïbles que ens ha deixat el Regne Unit els darrers anys i que en tan sols dos discs es va convertir per molts en la gran esperança del soul. Els excessos amb l'alcohol i les drogues van acabar amb ella als 27 anys, de la mateixa edat que altres mites de la història de la música, com Janis Joplin, Kurt Cobain o Jim Morrison.
Gràcies, Marc Lapés. Tornarem demà. Amy Winehouse, que naixia tal dia com avui de l'any 1983, tal dia com avui, que és dijous 14 de setembre. Tal dia com avui, en el que hem explicat moltes de les coses que passen al Baix Empordà, començant per l'afectació que poden tenir aquestes imputacions que la Fiscalia General de l'Estat ha fet sobre els alcaldes del país i especialment del Baix Empordà. N'hem parlat amb l'alcalde de la Bisbal, Dani Cortés.
L'alcalde de la Bisbal, que deia això quan li hem preguntat si anirà a declarar davant la Fiscalia.
Jo faré el que convingui més als meus veïns i vilatans, és a dir, em sembla que en aquests moments nosaltres els alcaldes ens veiem en els veïns, per tant, jo crec que hem de ser intel·ligents davant d'aquesta línia que ha obert doncs, els poders de l'Estat a través de la Fiscalia i hem d'actuar amb la màxima intel·ligència.
És a dir, no ha descartat anar-hi perquè considera que seria el més intel·ligent informar sobre el referèndum. La Bisbal és un dels municipis a favor de la consulta i Saïs va signar el decret en suport. El fiscal diu que li dirà que es va presentar a les eleccions municipals en un programa electoral que deia que treballaria per aconseguir l'autodeterminació de Catalunya i que aquest programa no va ser impugnat i també ha dit que no pateix pel seu patrimoni i que creu que l'Estat busca la imatge de la policia catalana detenint els seus propis alcaldes.
Gràcies, Dani. Fins demà.
Fins demà.
Que vagi molt bé. Hem parlat d'altres temes que repassem amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Els alcaldes amenaçats per la Fiscalia. El fiscal general de l'Estat ha ordenat investigar els 712 alcaldes que han donat suport al referèndum. Al Baix Empordà tots han anunciat que cediran locals per la consulta. L'alcalde de Verges ja ha avançat que no es presentarà si la Fiscalia el cita. Això podria suposar que els Mossos el detinguin.
L'Ajuntament de Torroella rebutja debatre una consulta sobre els correbous. El PDeCAT i els independents de Coet havien demanat un ple extraordinari. El govern municipal ho descarta perquè un informe del servei jurídic sosté que ja es va resoldre en el polèmic plenari de l'any passat, on es va debatre la moció del Partit Animalista.
El conflicte del transport sanitari s'enquista. Els treballadors de les ambulàncies amenacen de recórrer la justícia amb un contenciós administratiu. També demanen suport als grups parlamentaris davant el que consideren un reiterat incompliment de la legislació per part de l'empresa Transport Sanitari de Catalunya.
El Museu de la Pesca de Palamós està d'aniversari. Avui fa 15 anys que es va inaugurar el 14 de setembre de 2002. Per celebrar-ho, durant tot el dia obre les portes perquè tothom pugui visitar gratuïtament l'exposició permanent del museu, un recorregut pel passat, present i futur de la pesca.
La pera s'agermana amb el municipi italià de Bateggio. La Unió s'emmarca en un projecte europeu que té per objectiu la participació de les comunitats petites en les polítiques comunitàries. D'entrada, suposa 14.500 euros en fons europeus per les primeres accions conjuntes a la tardor.
Calonge i Sant Antoni. Aquest serà finalment el nom oficial del municipi. La Generalitat ho ha aprovat d'acord amb la recomanació de l'Institut d'Estudis Catalans, que va demanar que s'afegís una I copulativa a la proposta Calonge-Sant Antoni que havia fet l'Ajuntament. El canvi de nom s'aprovarà al ple municipal de l'octubre.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Entre els que s'hi compten, en Martí Seguer, que ens porta, com sempre, la previsió del temps.
Avui una jornada marcada per la nuvolositat que s'anirà intensificant a mesura que passin les hores i que de moment no deixarà ruixats, només 4 gotes. A la tarda bufarà vent de nord, que farà alterar la mar, i és per això que el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per onades que poden superar els 2,5 metres. Demà divendres, ruixats que s'activaran ja des de bon matí i baixada notable de les temperatures. Caldrà que ens abriguem.
Gràcies, Martí. Que vagi molt bé el Supermatí. Tornarà, com sempre, puntualment demà a les 8.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Bon dijous.